Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Després de la ventada, ara toca arreglar els estralls mentre encara tenim feina acumulada pel temporal de fa un mes. Les fortes ratxes de vent que van bufar dijous van tombar boscos sencers de la vall de Camprodon. Només a Vilallonga de Ter van quedar arrasades una cinquantena d'hectàrees de pins i avets que estaven a punt de talar, i l'impacte econòmic és important perquè d'aquests arbres que el vent va tirar a terra se n'extreu fusta d'alta qualitat.
Hi ha hagut unes destrosses importantíssimes. Els arbres anaven caient i van començar per una punta i va seguir centenars de metres.
I avui comencen les obres d'urgència a l'autovia més transitada de les Terres de Ponent. És la 2 i concretament s'actuarà entre Cervera i la Panadella. En aquest tram l'asfalt està ple de forats. Aquest divendres passat hi va haver un accident en cadena amb topades per embestida i amb una dotzena de cotxes amb les rodes punxades i els vidres trencats. Tot això per culpa dels trossets de grava que surten disparats pel mal estat que té aquest paviment. És un mal endèmic d'aquesta autovia, que ve de lluny, no pas d'ara, tot i que les pluges del gener ho han acabat d'empitjorar. El 2019, els alcaldes de la zona ja reivindicaven millores per aquesta via, per on cada dia hi passen 30.000 vehicles. Alguns d'aquests alcaldes denuncien diferències abismals entre la part de la 2, que és de la província de Barcelona, i la part que és de Lleida.
De la Panadella, que és el límit de província, en direcció a Barcelona, ja fa anys que el ferm està impecable. En canvi, on hi ha el canvi de província, cap a Lleida, sembla que de cop i volta entris a la lluna pels cràters que hi ha.
Catalunya al dia.
Som dilluns 16 de febrer, un nou dia de vaga per als metges. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Nova tongada de protestes perquè divendres també tenen previst fer vaga en contra de l'estatut que els sindicats majoritaris han pactat amb el govern espanyol. La seva principal reivindicació continua sent aconseguir una jornada laboral raonable.
No volem treballar infinites hores a la setmana per donar cobertura a la població, que naturalment se la dona, però el que ha de garantir aquesta cobertura no és el nostre esforç, sinó el govern amb una dotació adequada de personal.
Malgrat la vaga, no ens consta que hi hagi hagut grans afectacions. Té uns serveis mínims del 25% en l'activitat no urgent i del 100% a les urgències o operacions. Hi ha controvèrsia, també us ho explicarem, a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, pel sistema de recollida porta a porta que es comença a implantar avui.
Una plataforma de veïns que assegura que no està vinculada a cap partit diu haver recollit 2.000 signatures en contra del canvi i ha convocat una cassolada per aquest vespre davant l'Ajuntament.
I avui parlarem d'animals també. La cara i la creu. La cara, la feina que s'està fent per preservar la granota reineta, que és un dels amfibis més petits d'Europa.
S'està buidant el pantà de Vallvidrera per posar-lo difícil a espècies invasores com el misgurn, un peix japonès que afecta l'hàbitat d'aquestes granotes.
Remenar el fons no permet que hi hagi moltíssima vegetació aquàtica, que és imprescindible perquè les reinetes puguin cantar, els mascles atreure les femelles, fer les postes.
I la creu és l'augment de la població de bisons americans.
Una altra espècie invasora que perjudica la fauna autòctona del Ripollès, en aquest cas.
Hi ha molta afectació amb els micromamífers semiaquàtics, com és el mesquera, la rata d'aigua.
I també us explicarem el projecte pioner que han posat en marxa a la Ribera d'Ebre perquè els veïns dels municipis que no tenen biblioteca, en aquesta comarca n'hi ha 7, puguin reservar i retornar llibres sense sortir del seu poble.
Ho fan aprofitant el sistema mitjançant el qual les biblioteques s'intercanvien els llibres.
Tens un servei que funciona a través de correus en què es reben i s'envien els documents que han demanat els usuaris de qualsevol punt de Catalunya.
I mirem cap a les carreteres també. Equip viari, Txell Garriga, com tenim el trànsit a aquesta hora?
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix tenim circulació molt intensa, sobretot a l'AP7, entre Riera de Gaià i Tarragona. Són uns 10 quilòmetres de cua en sentit sud per obres. I també destaquem un accident a la B23 a Molins de Rei, direcció Barcelona, que talla dos carrils. També per un camió que ha volcat a primera hora, es talla la C35 entre Granollers i la Roca del Vallès, en aquest cas, però sense cua. I avui també tenim diverses vies afectades per vent o neu. Entre elles està tallat el Coll de Pal i també el Port de la Bonaigua per risc de llaus.
Doncs ara ho deia la Txell, eh? Ben, Francesc Mauri, fins quan?
Bon dia. Doncs de moment fins aquesta tarda, perquè els propers dies disminueix més la força del vent sense desaparèixer. Aquesta tarda cops de 50-75 km per hora a la meitat sud de Catalunya, tres comarques, Anoia, Conca de Barberà i el Camp, les que poden tenir les ratxes més freqüents i més fortes. Tarda variable. Arriben nevades que aquesta tarda, de fet ja fa estona que es produeixen es poden situar en els 1.700, baixant a 1.300 metres. Les precipitacions podrien superar els 30 litres per metre quadrat al Pirineu més occidental. I per últim, deixa'm, Txell, que faci una fotografia del que pot passar dissabte o diumenge que ve, que és que la temperatura sigui suau, que faci sol i que no faci vent.
Home, doncs això seria una gran notícia. Esperem-ho.
Per això ho dic, per això ho dic, però gràcies. Clar, queden 6 dies i ho haurem de confirmar.
Però és dilluns i necessitem tenir una finestra d'esperança al final de la setmana, sí. Francesc. Gràcies.
Bon
quan
dia.
Faltin 6 minuts per les dues, arribaran els esports també i què explicarem avui, Montse Raya?
Doncs amb la novetat de Rafinha, el Barça juga aquest vespre al camp del Girona a les 9 amb transmissió de la TDT a Catalunya. R2 blaugranes han de guanyar per recuperar el liderat que té Madrid de forma provisional. A Girona afronten aquest partit d'avui, el tercer duel català de la jornada, de moment amb les victòries del bàsquet Girona contra el Lleida, l'ACB, i la de l'Uni contra el Cadí a la Lliga Femenina. A Lleida, justament, se centraran en aquestes derrotes del High Opos Lleida, que ha deixat de fer-se fora al Barris Nord, i també la desfeta del Cadí la Seu a la Lliga Femenina. I el Nàstic de futbol s'ensorra encara més a la classificació de la Primera Federació després de l'empat contra el Betis. Ara són 14ens, a 6 punts de la zona de i a 3 del descens.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs comencem. La mobilitat està al punt de mira a tot el país, però a les comarques de Lleida i en concret a la Segarra s'hi sumen noves dificultats, tant per moure's en tren com per carretera. Ens fixem primer en l'autovia A2. És la carretera més transitada de les Terres de Ponent per sobre de l'autopista AP2. Aquí ja s'hi han tapat d'urgència els forats que hi van aparèixer divendres, però encara hi ha carrils tallats per precaució entre Cervera i la Ribera d'Ondara. Recordem que divendres al vespre, per culpa d'aquests desperfectes que es van agreujar per la pluja, hi va haver múltiples vehicles amb rodes punxades, amb vidres trencats i fins i tot amb topades en cadena. La reforma integral d'aquest tram de 13 quilòmetres fins al límit amb la demarcació de Barcelona ha de començar a finals de març, però la subdelegació del govern de l'Estat a Lleida ha demanat que s'avancin els treballs en els 3 quilòmetres que estan més deteriorats. Anem, doncs, cap a Lleida. Estel Abusoms, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Fa anys que els alcaldes reclamen millores i més quan la qualitat del ferm, de l'asfaltat de l'A2, canvia just al límit provincial, eh? Això per què passa? Ho sabem?
Sí, doncs perquè les grans obres de reparació es liciten per trams a través de les subdelegacions del govern de l'Estat a cada província, i a Barcelona ja ho van fer el 2019 i, per tant, es van avançar, i ara, quan circules per l'A2 i canvies de la Segarra a l'Anoia, la diferència és substancial. Qualsevol conductor que hi hagi passat o conductora, doncs, se n'haurà adonat. S'acaben els clots, o a l'inrevés, en el sentit contrari, comencen els clots quan entres a la Segarra. Una realitat que posa de manifest l'alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluc, que va ser un dels que divendres es va quedar encallats a la via.
Ciutadania de Barcelona, amb direcció a Barcelona, ja fa anys que el ferm està impecable. En canvi, on hi ha el canvi de província, cap a Lleida, sembla que de cop i volta entris a la lluna pels cràters que hi ha.
Aquests forats que van aparèixer divendres es van poder reparar ahir d'urgència, però ara l'objectiu és avançar el més aviat possible la renovació integral del ferm en aquests 3 quilòmetres més afectats. Ho ha demanat el Ministeri, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín.
La voluntat és impulsar un contracte d'emergència per reparar completament aquells 3 quilòmetres. I un cop reparat això, quan ja el contracte sigui vigent, continuar amb la millora del FER, ja no dins de l'emergència, sinó lo estipulat en aquell contracte de millora.
3 quilòmetres inclosos en els 13 quilòmetres entre la capital de la Segarra i el límit amb Barcelona, que són els últims que queden per arreglar a la comarca després d'anys de reclamacions i de tràmits administratius massa llargs, segons l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
Al final, quan arriba la mesura, a vegades que arriba, que la situació ja està molt perjudicial i quan te n'has donat compte que allò realment s'ha de arreglar. La qüestió aquí és de que s'estan fent unes obres que arriben tard, però finalment arriben.
Per la 2, a l'altura de Cervera, hi circulen 30.000 vehicles diaris, el 30% són camions.
Doncs veurem si el Ministeri atén les demandes d'aquests alcaldes, que, de fet, ja aixecaven la veu el 2019, fa 7 anys. Mm-hmm. Avancen, per tant, les obres a l'autovia. I l'altre punt conflictiu, Estela, en aquest cas de trànsit ferroviari, el trobem en un túnel de la línia RL4 entre Cervera i Calaf. Aquí què ha passat?
Doncs que hi ha filtracions d'aigua i els trens no hi circulen. Divendres es va anunciar que el cap de setmana es recuperaria el servei entre Cervera i Manresa, però en un reconeixement de la via, el maquinista va veure la incidència i el trajecte fins a Calaf s'ha de seguir fent en autobús mentre DIF analitza l'estat estructural del túnel. Uns treballs que ens explicava el responsable del sector ferroviari de Comissions Obreres a Lleida, Alberto Puyvecino.
Comprobando, haciendo las comprobaciones de si el agua que cae pues puede poner en riesgo la seguridad, y para eso estaban instalando sensores de movimiento, sensores dentro del túnel.
Hem de pensar que un usuari que vulgui arribar de Lleida a Terrassa amb la RL4 ara mateix ha de fer 3 transbordaments.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Doncs, mentre se n'hi ha un nou rècord de limitacions de velocitat i mitja dotzena de talls en la cinquena setmana de la crisi de Rodalies i Regionals. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Hi ha prop de 200 punts on els trens han d'alentir la marxa per motius de seguretat, una desena més que la setmana passada. Detalls hi ha aquest que ens comentava l'Estela entre Cervera i Calaf, a la línia RL4. També la zona on hi va haver l'accident de Gelida entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i de Martorell. Això és a la línia R4. A la línia R15 no circulen trens entre Riba-roja d'Ebre i Reus i no hi ha servei a les línies R3, la de Vic i Puigcerdà, l'R7, la de l'Autònoma, i l'R8, que coneix Martorell i Granollers.
Tres minuts, haurem arribat a 1:15 del migdia i, mentrestant, se segueixen també reparant els danys de l'últim gran temporal, el que va haver-hi a finals de gener. La comunitat de regants del marge esquerre del riu Ebre avança en la retirada de l'aigua de mar, que amb aquest temporal, també les pluges que va haver-hi dissabte, va entrar fins a 1 quilòmetre a dins de la franja marítima. Pels productors de musclos, els danys són fins i tot superiors els registrats pel temporal Glòria del 2020. Deltebre, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè ara el més urgent que han de fer, què és exactament?
Doncs mira, res i curt, en el cas dels arrossars parlem d'afanyar-se a segellar els forats per on va entrar l'aigua. La situació, però, és complexa i complicada i això sí, tenen un ull posat al temps. Javier Casanova, president de la comunitat de regants.
L'accés en estos llocs on s'han produït les ruptures són de molt mal accés, però tant necessitem aperos, no?, molt menuts per poder accedir, i l'altre hàndicap, possiblement el més gros que tenim, és que les previsions que dijous, divendres que ve, torna a donar forts vents i això supondria tornar a començar, no? Per tant, necessitem actuar el més ràpid possible.
El temporal de vent ha colpejat també els musclaires, parlant de danys igual o superiors als del Glòria. Gerardo Bonet, gerent de Fepro Mòdil.
La Glòria va tindre un impacte d'1.700.000 euros aquí a la Badia Nord. Calculem que serà superior i tot, que pot passar des de 2 milions d'euros. Però ara estem avaluant, estem demanant a tots els productors que ens porten una llista de totes les pèrdues que han tingut.
Per tot plegat, demanaran que es declari com a zona catastròfica, mentrestant, novament, es reclamen menys promeses i burocràcia i més accions per protegir el Delta.
I a les platges de Sant Antoni de Calonja, al Baix Empordà, estan traient les tones i tones de deixalles i branques que el temporal del 20 de gener va arrossegar fins a aquest punt. Ja han eliminat la part més gran, però encara hi treballen. Núria Peraire, quan calculen que estarà del tot net?
Hola, bon dia. Doncs confien que a mitja setmana estigui llest. De fet, s'ha esperat fins ara perquè tant la sorra com les restes estaven molles i això dificultava la feina de la maquinària a la platja. L'alcalde de Calonja i Sant Antoni, Jordi Soler, explica que mai havia vist tantes restes vegetals a la platja, com canyes i troncs, a més d'altres deixalles arrossegades pel temporal.
Bàsicament és brossa, brutícia, canyes, fustes, tot el que el mar va portar, amb una quantitat ingent, que jo, francament, no havia vist mai tanta brutícia sobre la platja.
La setmana passada ja van treure la part més voluminosa i ara caldrà garballar la sorra per retirar les restes més petites. L'objectiu és que tot estigui a punt per Setmana Santa.
Un cop estigui així, anirem ja per, complimentar tots els serveis que han d'anar a la platja i mirar que per Setmana Santa estigui tot a punt i tot en estat de servei.
Reparar els danys a les platges de Calonja i Sant Antoni es calcula que tindrà un cost final de 200.000 euros. I mentrestant, que segueix bufant el vent, Protecció Civil manté activat el pla Ventcat des de dijous. Només des de dissabte el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.200 trucades per incidents relacionats amb aquestes fortes ventades. Miquel Jarque, bon dia.
Sí, sí, és un episodi que ens dura des de la setmana passada, però que va a la baixa.
Sí, ara ens ho deia en Francesc, que aquesta tarda ja aniria minvant,
Ja menys, però bé, la majoria de trucades, 8 de cada 10, tenen a veure amb danys estructurals en elements inestables, d'edificis i amb caigudes d'arbres. Ens ho detalla la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a aquesta emissora.
La majoria n'eren de la zona litoral, aquesta que comentàvem, central sud, entre el Barcelonès i el Baix Camp, algunes trucades en aquesta zona, 70, dèiem, amb tota la matinada i aquest matí. Tot això ha representat, doncs, 24 avisos als bombers, la majoria també en aquesta zona, entre el litoral, entre Barcelona i Tarragona, avisos que no hem tingut informació de que fossin greus ni que afectessin a persones, i el SEM ens ha dit que no han fet cap actuació relacionada amb el vent.
Barcelona, Tortosa, l'Ametlla de Mar i Castelldefels són els municipis que han generat més avisos per incidències.
I la ventada de dijous va arrencar boscos sencers de pins en diversos municipis de la vall de Camprodon, al Ripollès. Només a Vilallonga de Ter calculen que han quedat arrasades unes 50 hectàrees de pins que eren a punt de talar. Girona, Fèlix Martín, són uns danys que encara podrien abastar una superfície més gran, però...
Sí, bon dia, perquè hi ha llocs de muntanya on encara no s'hi ha arribat. Hem parlat amb diversos ajuntaments de la vall, començant per Vilallonga de Ter, amb els danys molt evidents. Imagineu-vos bona part de la falda d'una muntanya amb els troncs per terra, com si hagués passat una gran onada i els hagués tombat. Això és el que ha passat a la Forest de Sant Bernabé, una finca molt valorada per l'aprofitament de la fusta, amb pins i avets que tenien entre 15 i 18 metres d'alçada. L'alcalde Pere Sau descriu com va passar i reconeix que els efectes són importants.
Hi ha hagut unes destrosses importantíssimes, hectàrees i hectàrees, i es veia com els arbres anaven caient i van començar per una punta i van seguir, doncs, centenars de metres.
A la mateixa vall hi ha pobles com Molló, amb arbres que també han afectat el pas de camins. En aquest cas ho explica l'alcalde Josep Coma.
Es donarà feina durant unes quantes setmanes, és la retirada d'arbres, sobretot de camins que van a masies, camins per anar a peu. Convindrà que durant uns quants dies, doncs, la brigada pugui treure, doncs, tots aquests arbres que hi ha tombats per poder recuperar la funcionalitat del camí.
Des d'aquests ajuntaments ja han demanat ajuda al Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès per valorar els danys i analitzar la situació.
Tot això, Fèlix, per una ventada que no només va fer mal als boscos.
Exacte, també al teulat de l'església de Camprodon. Xavier Guitart és l'alcalde.
Aproximadament, després de l'actuació dels bombers, s'ha hagut de treure uns 10 metres quadrats de teula, en van caure menys, en van caure 4 o 5, però es va malmetre uns 10 metres quadrats de teulada de l'església Santa Maria.
Al cementiri municipal de Camprodon hi van caure també dos avets i les branques han provocat importants desperfectes i 8 arbres més van caure al camp de golf.
Catalunya al dia.
I es manté activat fins dimecres el dispositiu especial de trànsit amb motiu del Carnaval. És un dels dispositius més conflictius. Ahir a la tarda va morir un motorista a Renau, al Tarragonès, quan va sortir de la carretera. Des de principis d'any han mort 9 persones. Miquel.
Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a aquesta emissora, ha explicat que s'ha començat l'any amb una situació de contenció, malgrat les víctimes, si la comparem amb la de l'any passat.
Malauradament hem tingut una víctima mortal, però és evident que hem aconseguit contenir les xifres de mortalitat i fins i tot de ferits greus, que l'any passat van ser molt tràgiques i dramàtiques. Aquest any hem de parlar d'una víctima mortal quan l'any passat en teníem 8 en aquest cap de setmana de Carnaval.
Hi ha desplegats 300 agents dels Mossos d'Esquadra i fins dimecres es fan una 80ena de controls conjuntament amb les policies locals de velocitat, alcohol i també drogues.
Gràcies. Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
I
I avui torna a haver-hi vaga de metges, la setena jornada de protesta dels metges catalans des que van començar a l'octubre. Segons el Departament de Salut, estan seguint aquesta vaga un 6% dels facultatius, mentre que el Sindicat Metges de Catalunya diu que fa vaga un 39%. A l'atenció primària, el seguiment és del 44% i als hospitals hi ha una quarta part dels metges que no han anat a treballar, segons aquest sindicat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Perquè com s'ha viscut des de primera hora, sobretot aquesta vaga, l'atenció primària?
Doncs mira, hem estat al cap manso de l'Eixample de Barcelona, un dels més grans que hi ha, i hi havia normalitat. Tot i això, molts usuaris no sabien que hi havia serveis mínims del 25% en serveis no urgents com les visites al metge. Sentim el Teodor, que tenia cita amb la seva metgessa aquest matí, i també amb la Maria José, que tenia hora per fer-se una anàlisi de sang.
Se'ns ha citat a les 8:20. Però okay. Això parlo d'ahir al vespre, no d'aquest dematí.
Ahir al vespre.
Ara anem a veure si ens ha tocat la loteria o no.
Una analítica de sang, sí, per una malaltia que tinc d'aquestes rares. Tot ha anat molt bé, semblava molta cua i ha sigut molt ràpid.
Avui estan garantides el 100% a les urgències, les cirurgies inajornables i els tractaments vitals.
Ho hem explicat moltes vegades, però recordem, si et sembla, Mònica, una mica quines són les reivindicacions dels metges per arribar a fer aquesta protesta, a fer aquesta vaga, la setena jornada ja des de l'octubre.
Doncs mira, d'una banda reclamen al Ministeri de Sanitat un estatut mèdic propi al marge del que s'ha pactat fa pocs dies amb la resta de col·lectius sanitaris espanyols. Però el seu gran cavall de batalla el dirigeixen exclusivament a la Conselleria de Salut i són les guàrdies de 24 hores. Segons l'estatut marc espanyol, ara només es podran fer de 17 hores. Tot i això, creuen que la lletra petita farà que la pràctica es puguin seguir fent de 24 hores i volen que la conselleria ho blindi. A banda, els metges també reclamen solucions a la sobrecàrrega assistencial. David Arribà és metge de família, delegat de Metges de Catalunya.
Analitzin les condicions laborals que estem patint, la sobrecàrrega estructural del nostre sistema, per intentar minimitzar el sobreesforç constant que està fent la nostra població. No volem fer més visites a les que toquen per hora i no volem treballar infinites hores a la setmana.
Divendres hi torna a haver vaga.
I més enllà de les seves reivindicacions laborals, els sindicats de metges de Catalunya han criticat durament la intenció del Departament de Salut d'oferir incentius econòmics als CAPs, als centres d'atenció primària, per evitar que s'allarguin més del compte algunes baixes, com les relacionades amb trastorns mentals o amb lesions musculoesquelètiques. El sindicat majoritari, que és Metges de Catalunya, creu que la mesura està centrada en els diners i no en els pacients. I Comissions Obreres del sector sanitari demana directament que retiri aquesta mesura. Purificació Barcelona, bon dia.
Bon dia. Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha dit que la mesura respon a una política del departament basada únicament en l'economia.
És molt coherent amb el tarannà de la consellera. És una consellera que parla amb criteris economicistes, que parla de productivitat, que parla d'eficiència, que no parla de pacients, no parla de patologies, no parla de cura.
Per Lleonart, en lloc d'oferir aquest incentiu, caldria destinar directament més recursos a agilitar els diagnòstics.
I també han denunciat que la mesura pot trencar la confiança que hi ha entre metge i pacient i suposar més pressió encara per als professionals.
Sí, sobre això, el responsable de professionals del Departament de Salut, Jordi Vilana, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que la intenció no és pressionar ningú, sinó gestionar millor, però reconeix que l'administració de la mesura sí que dependrà dels CAPs.
No és que sigui pressió, el que tracta és de buscar optimitzar una mica aquesta gestió. Una altra cosa és com ho gestiona, és a dir, si ho traslladen o traslladen els seus professionals a través de les DPOs, que això ja és una cosa de cada organització.
Vilana també ha explicat que l'incentiu forma part d'un 5% de recursos extra destinats als CAPs, que inclouen 22 objectius, dels quals només dos tenen relació amb les baixes.
La 1:23. El president de la Generalitat encapçala aquesta hora el primer acte oficial després d'estar un mes de baixa. Salvador Illa acaba de firmar un conveni amb la Conferència Episcopal Tarraconense perquè l'Església cedeixi immobles al govern per fer-hi habitatge social.
Agraeixo la seva disponibilitat perquè vaig demanar expressament que si podíem, m'agradaria, que m'agrada que el primer acte que faci sigui un acte d'habitatge i sigui aquest acte en concret.
Gràcies, senyor president. Particularment m'honora moltíssim que el primer acte oficial que hagi volgut fer hagi estat precisament aquest.
Doncs això és el que passava fa uns moments aquí al Palau de la Generalitat. Seguint tu hi tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia.
Ell ha tornat a la feina a primera hora amb una declaració institucional, l'hem sentit també aquí a 3Cat Info, i prometent que farà tot el possible per resoldre les crisis que viu el país, eh?
Sí, el president ha admès que han sigut dies difícils per Catalunya, però ha deixat clar que torna amb més força que mai i que té la recepta per millorar els serveis públics.
Venen mesos importants, decisius, per al futur de Catalunya. Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que cal fer i avui us dic, de nou, que ho farem. No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes, ni de responsabilitats.
I aquí ha fet una menció especial a la crisi de Rodalies i ha assegurat que no abaixarà la guàrdia fins que es garanteixi, ha dit, la qualitat que es mereix. I ja ha reaparegut pràcticament recuperat de la infecció, però l'hem vist visiblement més prim i encara li queda una setmana de tractament per vena. Ha comparegut a peu dret, sense crosses, darrere d'un faristol a la Galeria Gòtica del Palau després de 30 dies de baixa.
D'ençà que vaig haver de ser ingressat, han estat dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants. Perquè a la vida de tot se n'aprèn. El més important és cuidar-nos.
I ha de fer cada dia rehabilitació, encara no pot córrer, i durant les properes setmanes ens comentava el seu equip que es mourà poc més enllà del Palau de la Generalitat.
Molt bé, gràcies, Albert. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs justament seguim parlant d'habitatge. Barcelona compta amb uns 5.000 llits de coallotjament, o co-living en anglès, una quarta part de les 20.000 places que hi ha en aquest tipus d'habitatge compartit a tot l'Estat. Dos anys enrere eren només 8.000, segons les dades que ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio de fons del sector. És una dada que posa de manifest, per tant, l'auge d'aquesta fórmula del coallotjament que permetia esquivar la regulació dels lloguers, Jordi.
El coallotjament ofereix, a més d'una habitació privada, tenir accés a zones comunes i acostuma a oferir serveis, com per exemple la neteja, espais de treball o gimnàs. El preu ronda els 1.000 euros mensuals i, per tant, és més lucratiu que el lloguer tradicional del pis sencer o el d'habitacions. Teòricament, la nova regulació de lloguer de temporada i d'habitacions també n'ha de topar els preus, tot i que des del sector immobiliari consideren que el coallotjament, per aquest fet d'oferir serveis, queda en un llim legal. Sentim Ferran Font, director d'estudis de pisos.com.
És una contratació de serveis que està fora també del que és el lloguer habitual, o lloguer de temporada, o lloguer d'habitació. La tipologia que més podia semblar seria el que és allotjament amb espais comuns complementaris. Llavors aquí és una cosa que no està dintre ni de les habitacions, no està dintre del temporal i que, per tant, estaria fora d'aquests topalls.
La proliferació dels coallotjaments és el que ha provocat conflictes com el de la Casa Ursola o també el del bloc Papallona a Barcelona, entre altres.
I ara us parlem de les conseqüències penals de la macroestafa immobiliària feta a més d'un centenar de persones, grans i vulnerables, entre els anys 2009 i 2015. Hi ha hagut una rebaixa espectacular de les penes que demana la Fiscalia i també les acusacions per als processats per aquesta macroestafa. Els dos principals acusats, un advocat i un notari, pels quals es demanava un càstig de 20 i 14 anys respectivament, han pactat condemnes de 4 i 7 mesos de presó i 3 anys i 6 mesos de presó. Estafes no només a Barcelona, sinó també a Vilanova i la Geltrú, a Sant Boi de Llobregat i a Terrassa, entre altres municipis. Entre els acusats que el tribunal ha jutjat en rebel·lia, hi ha l'empresari lleidatà Albert Sagarra, que compleix cadena perpètua a Tailàndia per assassinat. Anem a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Recordem en què va consistir aquest frau.
Doncs mira, s'aprofitaven de la fragilitat dels perjudicats, eren gent gran o gent vulnerable, i de la confiança que els tenien per fer-los creure que signaven un escrit per obtenir un préstec i en realitat estaven signant la venda del seu pis. No hi ha una estimació global dels diners estafats i que se sap que supera el centenar de propietats. En alguns dels casos s'ha pogut anul·lar la compravenda i en d'altres s'ha acordat que els perjudicats recuperen el valor actual de l'immoble. Tot plegat, les reclamacions econòmiques es dilucidaran en un altre judici que es farà més endavant per la via civil. Els perjudicats, en molts casos, demanen 10.000 euros pel concepte de danys morals. En tot cas, dels 17 acusats inicials, avui s'han acollit al pacte 14 dels encausats, ja que es dona el cas que s'ha retirat l'acusació contra dos d'ells i un altre ha mort mentre es tramitava el procediment. Aquest acord ha permès evitar la celebració del judici penal, que estava pautat durant un mes, Se'ls condemna pels delictes d'estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Com que són tants i tantes parts, a aquesta hora encara continua la lectura d'aquesta conformitat.
Va per llarg, per tant. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
A punt d'arribar a 2:15 del migdia, us expliquem també que ja s'ha desplegat a Barcelona el dispositiu de la Guàrdia Urbana que ha de vetllar per l'aplicació de la nova ordenança de convivència que va entrar en vigor ahir. S'han endurit les sancions i alhora s'ha reduït el tant per cent de descompte que s'aplica quan es paga la multa de manera immediata. Anem a la seu de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. L'any passat, el 112 va rebre 114.000 denúncies relacionades amb l'incivisme. És la xifra més alta dels darrers 10 anys i representa un 25% del total dels incidents que la Guàrdia Urbana va gestionar a través del 112. Des d'ahir, agents uniformats i de paisà patrullen els punts considerats més sensibles de la ciutat, com les zones d'oci nocturn. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
I fer-ho complir a peu de carrer. D'una banda, doncs, amb el caràcter preventiu que ha de tenir sempre la presència de la Guàrdia Urbana i la pròpia comunicació que fa el govern sobre les mesures que estem adoptant, però també des del punt de vista de la sanció. Ja s'han iniciat, o iniciem, els dispositius de la Guàrdia Urbana que estan preparats per actuar en punts sensibles a tots els districtes.
Segons l'alcalde, l'objectiu de la nova ordenança és millorar el comportament a la ciutat i augmentar la corresponsabilitat de la ciutadania envers l'espai públic. Collboni ha aprofitat per recordar que el baròmetre del juny del 2025, 8 de cada 10 barcelonins assenyalaven l'incivisme com a un problema greu o molt greu i demanaven més vigilància i endurir les sancions.
Molt bé, gràcies, Anna. Adéu.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Les plataformes contràries a la línia de molta alta tensió entre Aragó i Catalunya obren una campanya de recollida de firmes i al·legacions. Volen aconseguir una xifra històrica per tornar a tombar un projecte que ja s'ha retirat dues vegades en els últims anys. Anem a Reus ara. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Fins quan es farà aquesta campanya?
Mira, la volen allargar fins al cap de setmana que ve perquè el 25 de febrer s'acaba el termini per presentar aquestes al·legacions. En els primers dies de recollida ja han aconseguit 3.600 firmes de particulars i prop de 2.900 al·legacions. En total, una seixantena d'entitats socials i econòmiques del Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Tarragonès s'han afegit també al manifest de rebuig. Xavier Jiménez, del grup ecologista GPEC, deixa clar que la resposta social col·lectiva va més enllà del projecte de línia d'alta tensió.
No només és anar contra aquesta línia, sinó que és anar contra el model de desenvolupament que ens volen per aquest territori. I no volem seguir siguent receptor de projectes més conflictius. Per tant, diem no a aquesta línia, perquè també diem no a aquest model i perquè volem un model de futur i un model que sigui sostenible i un model que ens mereixem com es mereix la resta del país.
Aquesta nova infraestructura elèctrica inclou una línia de 400 i una altra de 220 kilovolts que enllacen la zona de l'Aragó, Escatron, amb la Secuita, el Tarragonès. Salomó Torres, d'Unió de Pagesos, adverteix que al marge de firmes i delegacions particulars se n'està preparant una de jurídicament molt fonamentada per fer arribar el cas, si convé, a Europa.
Elaborarem una d'extensa en base jurídica perquè si ens tomben la majoria de delegacions acabarem anant amb un contenciós i si cal també arribarem als tribunals de la Unió Europea perquè entenem que com a col·lectiu, com a territori, no ens mereixem aquesta infraestructura.
Fins diumenge que ve s'han organitzat taules de recollida de signatures i delegacions a tots els municipis per on passa aquesta línia i totes les entitats anuncien també més accions de rebuig els pròxims mesos.
Entesos, gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
I hem de tornar a parlar dels recels que genera la recollida d'escombraries porta a porta a alguns municipis. En aquest programa us hem parlat dels casos de Llívia, la Cerdanya, per exemple, o de la Pobla de Segur, el Pallars Jussà. Doncs bé, avui us expliquem la controvèrsia que hi ha hagut a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, pel porta a porta que de fet, es comença a implantar justament avui. Una plataforma de veïns, que assegura que no està vinculada a cap partit, diu haver recollit 2.000 signatures en contra d'aquest canvi i ha convocat una cassolada per aquest vespre davant l'Ajuntament. L'alcalde defensa el nou model i denuncia la manipulació política que considera que hi ha en aquest debat. Anem a Sant Joan de Vilatorrada, ja hi tenim la Nati Adell. Nati, què diuen els contraris al porta a porta? Quins són els seus arguments per oposar-s'hi?
Hola, bon dia. Doncs mira, creuen que és un model massa car que hauran d'acabar assumint i temen
demanant que vulneri la seva intimitat. L'Ajuntament, però, nega les dues coses. Escoltem Joan Carles Garcia de la plataforma i l'alcalde Jordi Solarnau.
Hi ha moltes cases aquí individuals, de famílies, que, clar, si deixes el teu contenidor, tothom pot obrir, pot saber quin rebuig tires, o si et deixes, doncs, jo què sé, una prova d'embaràs o el que sigui, algú pot rebuscar i pot saber coses teves personals o de salut.
Tot això són bulos que s'han creat, són bulos que s'han anat creant i que s'han anat fent gran. La veritat és que aquestes últimes reunions que hem anat fent, la gent ho entén quan li explica realment la realitat.
El model es va aprovar el 2021 per ple amb els vots a favor de tots els grups menys el PSC. L'alcalde diu que no fa el canvi per gust, sinó perquè han de complir amb els objectius de reciclatge que marca la Unió Europea. Fa anys que estan estancats per sota el 50% i estudis tècnics diuen que aquest és el millor sistema. Des de la plataforma creuen que el municipi no va tan malament de reciclatge i prefereixen quedar-se amb el model actual de contenidors oberts. Debat encès, doncs, a Sant Joan de Vilatorrada al voltant del sistema del porta a porta. La setmana passada, centenars de persones ja van sortir al carrer per dir no al canvi i avui nova convocatòria de protesta.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
I arribats en aquest punt, que passen 5 minuts a 2:15, ens aturem per fer un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Que comencem avui per ocupacions?
Sí, és una informació que ha elaborat el 3Cat Verifica, una mica la idea de quina és la situació de les ocupacions a Catalunya. Hi ha el 96% són a pisos buits i el 80% són de grans tenidors. Una mica la idea és posar llum a qui ha de cert i qui ha de, no?, i qui ha de mentir en tots els bulos que circulen també sobre aquesta qüestió i respondre algunes de les grans preguntes. Ho podreu consultar en aquesta informació. Per exemple, què passa amb les segones residències? Ja us avanço que estan considerades com si fos la primera, no? I què passa amb aquesta famosa frase de si denuncies abans de 48 hores, la policia hi pot intervenir.
Sí, vaig sentir el Carlos Baraibar ahir al suplement, crec que era ahir, parlant una mica d'aquests casos, no? I en contra d'informacions com te'n vas a buscar l'esmorzar i t'ocupen el pis,
exacte,
no hi ha qui els tregui...
És una mica posar llum sobre aquestes, no?, sobre aquests bulos, diguem.
Molt bé, què recomanem més avui,
Marc? Avui, actualitzat, de fet, el mapa de les 200 trams de Rodalies que estan afectats amb velocitat limitada. És un mapa que podeu consultar amb colors, a més a més.
Molts colors, a més a més.
Quines són d'abans del 2 de febrer, quines són després del 2 de febrer, en fi, també quines s'han resolt ja, vull dir que és bastant complet.
Un mapa que sembla l'arc de Sant Martí, per les limitacions de velocitat i altres
colors,
incidències.
Sí, imagineu-vos, sí.
I fa un any, de què parlàvem?
Mira, parlàvem de Trem. Es pregunta qui és el guanyador dels 57 milions a la primitiva, a l'alcaldessa, crec que era, o no sé si era l'alcalde, deia, algú s'acabarà xivant, doncs bé, que sapigueu que un any després van tocar aquests 57 milions a la primitiva a Trem i no se sap qui els va
guanyar. No ho sabem, per tant ningú s'ha xivat.
No, va fer 6 encerts, per tant 57 milions, imagina't Trem. Però no s'han vist per allò.
Aquesta persona deu estar a l'altra punta del món, segurament.
No s'han vist ni la persona ni els milions, cap als dos.
Molt bé, doncs que continuï així.
Molt bé.
Gràcies, Marc.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, va, som-hi més coses. Els catalans van consumir l'any passat 18 quilos de menjar preparat per cap. Això és gairebé un 5% més que l'any anterior. El que més es ven són pizzas i plats en base de pasta, segons dades de la patronal que aplega els fabricants d'aquest tipus d'aliments, d'aquests menjars preparats. Mèria Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, la falta de temps per cuinar és un dels motius que han empès a l'alça el consum de plats preparats, segons el president de la patronal, David Aldea.
6 de cada 10 persones declaran que no tienen tiempo para cocinar. Luego hay otra realidad, es que cada vez hay hogares más pequeños. El 62% de los hogares son de menos de 3 personas. Cocinar para 7 personas es una cosa, cocinar para 1 o 2 es otra. Por eso también el crecimiento, el auge de nuestras categorías de productos.
La facturació de les empreses que fan menjar preparat va augmentar l'any passat a l'estat un 5% fins als 4.300 milions d'euros. Part del seu èxit també s'explica pel fet que cada cop se'n troben més a les lleixes dels supermercats, on fins i tot hi ha l'opció de menjar-se'ls allà mateix.
Recientemente se ha producido la compra del producto, incluso el consumo en la tienda. Y es un sistema que realmente ha aparecido hace 4 años y que está cambiando la forma de consumir, la forma de vender, en el que la gente tiene una opción preparada para coger y llevársela a su casa, calentarla y comer, o para en el mismo establecimiento consumirla.
Un dels supermercats que més ha ampliat l'oferta de plats preparats ha estat Mercadona. Aquesta cadena ha arribat al seu rècord de quota de mercat. Ja ven el 20% dels aliments i begudes que es consumeixen a tot l'estat espanyol.
20%. Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia, Estel.
I la tòfona és un dels cultius més a l'alça a Catalunya. En pocs anys la producció s'ha multiplicat i també ho ha fet el consum. Ara un estudi reclama un marc legal propi per als productors davant de la inseguretat jurídica, diuen que pateixen. Anem a Solsona. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè el de la tòfona és un cultiu molt complex, no?
Sí, perquè tot i que té una productivitat alta i és molt rendible, necessita una inversió inicial també alta i el procés fins a poder collir i vendre la tòfona pot durar anys. A més, es troba a mig camí entre l'agricultura i la gestió forestal i això deixa els productors en una zona gris, com ens diu José Antonio Bonet, catedràtic de producció vegetal a la Universitat de Lleida i director d'Agrotecnio.
És un cultiu forestal perquè es fa amb alcines, però alhora hi ha tot un seguit de tècniques que són més agronòmiques, en sentit que hi ha un rec, hi ha un tractament del sol, a la qual cosa tenim una indefinició que fa que, per exemple, si s'aplica que és un cultiu forestal, no tindria drets a rebre subvencions de la política agrària comunitària. I això seria molt important pels primers anys en el qual no hi ha una productivitat.
Ara, un estudi reclama que aquest cultiu tingui una llei pròpia que reconegui aquestes característiques i proposa que hi hagi tres solucions diferenciades, com es fa a Itàlia, on fa 40 anys que tenen una regulació.
Els italians han estat capaços de diferenciar entre diferents tipus de cultiu. Regulen entre tòfones cultivades, tòfones controlades en el medi forestal i tòfones silvestres. És a dir, tenen tres tipus de regulació que podria adaptar-se també a la legislació del nostre país.
A Catalunya, ara com ara, hi ha uns 800 productors de tòfona, un 80% de la producció és cultivada i l'altre 20% encara és de tòfona silvestre.
Doncs bé, fa una estona l'Albert Prat ens parlava d'aquest acord que s'ha firmat al Palau de la Generalitat entre el president de la Conferència Episcopal Tarraconense i el de la Generalitat, Salvador Illa, un conveni per regular la cessió d'aquesta part del patrimoni eclesial. L'Església catalana cedirà solars, rectories, pisos i altres immobles de la seva propietat perquè la Generalitat hi faci habitatge social. En tenim ara més detalls. Podem tornar al Palau de la Generalitat amb la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el conveni ja està firmat, regula la cessió de tots aquests immobles i solars propietat de l'Església i repartits per tot el territori perquè la Generalitat hi pugui ubicar habitatges per persones en situació de vulnerabilitat. La llista completa encara no està feta, s'espera tenir-la d'aquí un parell de mesos, però la diòcesi de Tarragona, per exemple, ja han posat sobre la taula 18 cessions. Una casa al Vendrell, un solar a Valls, immobles a pobles petits com Alforja o la Juncosa de Montmell. La cessió serà per períodes que poden anar entre els 30 i els 75 anys, depenent del que es faci a cada immoble o solar. Monsenyor Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, aprofitava la firma del conveni per fer una crida a unir esforços per acabar amb el dèficit d'habitatge i les dificultats que bona part de la societat té per accedir-hi.
Hem de, en comptes de fer una política polaritzada, hauríem de sumar. El tema de l'habitatge és un tema de país, no és un tema merament del govern. I, per tant, com a tema de país, ens hi hem de posar tots.
L'Església, que no perdrà en cap cas la propietat sobre els solars i els immobles, els cedeix gratuïtament a la Generalitat, que serà qui els haurà de restaurar o construir i incorporar a la borsa d'habitatge públic.
Moltes gràcies, Montse, per aquesta última hora. Bon dia.
Bon dia.
Dos minuts i tres quarts de dues. El Ripollès lluita contra la proliferació del bisó americà. És una espècie invasora que s'expandeix per la comarca. Des del Centre d'Educació Ambiental Alter, conjuntament amb el Consorci, el Parc Natural i els agents rurals treballen per controlar-lo. Ripoll, Laia Claret.
El bisó americà és un animal carnívor i afecta les espècies autòctones, ja sigui com a depredador o fent-los competència a l'hora d'alimentar-se. Des del Centre d'Educació Ambiental al Ter, Joan Soler, enginyer forestal, especifica per què és una amenaça.
Fa uns 30 centímetres, és una espècie íntegrament carnívora. Pot menjar de tot. Petites aus o sobretot, hi ha molta afectació amb els micromamífers semiaquàtics, com és l'almasquera, la rata d'aigua, les diferents espècies que es veuen lligades amb, sobretot, riu i rierols de les capçaleres, doncs és on hi ha més afectació.
El coipú és l'altra espècie invasora. La seva presència influeix negativament en les rieres ripolleses, però es tracta d'un animal menys amenaçador i més controlat perquè l'afecten més les temperatures baixes i no reprodueix amb tanta facilitat aquest territori. Per controlar el bisó americà, una de les opcions és mantenir els hàbitats que siguin favorables per les espècies autòctones, com detalla Soler.
És molt important mantenir un bon estat ecològic dels sistemes fluvials. I això, al final, el que promou és que hi haguin espècies autòctones, com és la llúdriga, llavors li poden acabar fent certa competència i llavors sí que es veu una mica compensat aquest augment del bisó americà.
En el control del bisó americà al Ripollès, el CEA treballa conjuntament amb els agents rurals, amb el Consorci d'Espais Naturals i amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser.
I si passegeu pel Parc Natural de la Serra de Collserola, us adonareu que, malgrat tots els últims episodis de pluges, el pantà de Vallvidrera presenta una imatge típica de la sequera. Es tracta, però, d'una imatge volguda, intencionada. Els tècnics del parc desembassen el pantà per protegir la reineta meridional. És una granota autòctona i, d'aquesta manera, s'impedeix que s'instal·lin espècies invasores que podrien perjudicar l'hàbit d'aquest petit amfibi. David Àngela.
Hola, bon dia. Doncs l'alliberament d'animals exòtics com el misgurn, un peix provinent del Japó, el cranc o la tortuga d'aigua americans amenacen aquesta granota i altres amfibis del pantà de Vallvidrera. Per mirar de salvaguardar aquesta espècie, des de fa 10 anys, els tècnics del Parc de Collserola fan buidatges d'aquest pantà. Reduir el volum d'aigua dificulta l'adaptació i la colonització de les espècies invasores, però, en canvi, no perjudica els amfibis locals. Alejandro García Salmerón és tècnic de la Societat Catalana d'Herpetologia, la branca de la biologia que estudia els amfibis i els rèptils.
El fet que no veiem el pantà de Vallvidrera ple fins a dalt és fruit de les successives campanyes de buidatge que s'han fet els últims anys. Des del 2016, pràcticament any sí, any no, es buidava el pantà per mantenir a ratlla les espècies exòtiques invasores que alteren l'hàbitat i que alteren l'ecosistema. No només afecten els amfibis, doncs els peixos, les tortugues, els crancs, afecten en molts altres àmbits.
García Salmerón considera que ara mateix la població de reinetes és estable, però afegeix que el seu cicle biològic li juga en contra.
El problema que té la reineta és que l'esperança de vida és elevada, pot viure uns quants anys, i si no hi ha un reclutament, no culmina el cicle reproductiu d'aquest animal perquè els capgrossos no poden fer la metamorfosi perquè hi ha animals que se'ls mengen dintre de l'aigua, doncs està condemnada a mitjà i llarg termini a desaparèixer.
El principal mal de cap de la reineta no és un predador, és el misgurn, un peix que altera tot el seu sistema aquàtic.
Remena el fons, no permet que hi hagi moltíssima vegetació aquàtica que és imprescindible perquè les reinetes puguin cantar, els mascles atreure les mamelles, fer les postes, etc.
I sorprenentment, el gat és dels predadors més temuts de Vallvidrera per unes espècies amb una supervivència que ja penja d'un fil, segons García Salmerón.
És letal. Però apreden i se'ls mengen directament o els maten. La pressió que exerceixen sobre les poblacions d'ocells, de rèptils i d'amfibis, també, fins i tot. Que, bueno, tenen aquest instint que els fa caçar tot allò que es belluga, al final acaba afectant a les poblacions d'amfibis que ja prenen d'un fil.
Aquest herpetòleg adverteix que aquesta tàctica defensiva de buidar el pantà per garantir la continuïtat de les espècies autòctones no és infal·lible. Recorda que les tortugues o els crancs són espècies que no es poden erradicar perquè també viuen fora de l'aigua. A més, també recorda que el misgurn pot sobreviure amb un percentatge ridícul d'humitat, per sota del 10%.
Tornem a Lleida. La comunitat musulmana amb més fidels continua apostant per construir una gran mesquita als afores de la ciutat, pactada fins ara amb l'equip de govern socialista. Així manté converses amb els grups de l'oposició que van tombar el projecte per construir-la en un solar d'un polígon industrial. La comunitat musulmana necessita una mesquita on poder encabir més de 5.000 persones. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
I per això continuen apostant pel solar del polígon del Camí dels Frares a les afores de la ciutat. La proposta proposta negociada entre l'equip de govern de la Paeria i la comunitat musulmana fixava una adjudicació a 50 anys amb un cànon anual de 1.000 euros, assumint la comunitat les despeses d'urbanització. Les condicions de pagament pactades amb l'equip de govern en minoria no van obtenir l'aval de cap altre grup polític. El portaveu de la comunitat musulmana, Abdelatif Latavi, assegura que estan en converses amb l'oposició per mirar de convèncer-los.
Nosaltres encara no hem discutit res, encara estem negociant, a veure si podem arribar a un acord. Sí, nosaltres estem treballant amb els altres partits polítics, a veure si podem tirar-ho més endavant.
Des de la Paeria, el regidor de Drets Civils, Roberto Pino, afirma que l'opció del solar del Camí dels Frares és per ara la més idònia.
Per nosaltres és la millor solució, que el Camí dels Frares en aquella finca que té l'ús reconegut per a centre de culte, doncs s'hi puguin instal·lar. Nosaltres treballarem per poder tirar endavant aquesta opció.
Mentrestant, la comunitat ha inaugurat avui oficialment el nou oratori situat als baixos d'un bloc de pisos al barri de Cap Pont, amb capacitat per a 200 persones.
Catalunya al dia.
Poc més de 10 minuts i les dues del migdia, els habitants dels pobles sense biblioteca de la Ribera d'Ebre podran demanar en préstec i retornar totes les obres del catàleg sense moure's del seu municipi. Ho faran a través d'un sistema pioner, i és que s'aprofitarà el sistema de balisa interbibliotecari per transportar les obres que s'hagin demanat. Anem a Móra d'Ebre per explicar-ho millor amb en Jordi Barranca. A veure, Jordi, què es necessita per poder fer servir aquest servei?
Doncs mira, l'únic requisit indispensable és tenir el carnet del servei de biblioteques, res més. El servei és gratuït, per tant, no té cap cost addicional pels ciutadans. En cas que tinguin qualsevol dubte, es podran adreçar a la Biblioteca Comarcal Arnau Cot d'aquí de Móra d'Ebre. Maria Josep Cluan és la directora.
Per exemple, aquí a Móra d'Ebre, dos dies a la setmana, rebem unes caixes de l'empresa de Correus amb llibres que venen doncs, de Girona, de Lleida, de qualsevol punt de Catalunya, i allí hi ha els documents que han demanat o que ens retornen, i a la inversa.
La part innovadora del model és precisament això, és a dir, que s'aprofita aquest sistema ja existent. És la balisa interbibliotecària. Núria Morera és la consellera comarcal de Cultura.
Vam intentar trobar una manera de que totes les lectures arribessin de manera uniforme pues, a tots els municipis, és a dir, un accés democràtic a les lectures. No necessàriament implicava en aquests municipis que no tenen biblioteca haver de fer una biblioteca i gestionar-la, que a vegades pues, els municipis, per tamany o pel que sigui, no en disposen ni en podran disposar.
Concretament seran 7 dels pobles que se'n beneficiaran: Vinebre, la Palma d'Ebre, Rasquera, Miravet, la Serra d'Almos, d'Armós i Garcia. Blanca López n'és l'alcaldessa.
La gent llegeix molt, llavors havien d'esperar molt temps els llibres, formarem una persona, aquesta persona serà l'encarregada de fer la gestió a tots els veïns i veïnes i vindran a buscar el llibre a l'Ajuntament i el tornaran a l'Ajuntament, i a la gent que no pot vindre a buscar per problemes X, els hi portarem a casa seva.
L'objectiu és que funcioni abans de l'estiu.
El districte barceloní de Nou Barris reivindica la seva arquitectura amb l'Open Barri d'hivern. Són 15 dies de visites, de rutes i de tallers gratuïts per descobrir una trentena d'edificis i espais singulars que no solen ser accessibles al públic. Montse Mas.
Bon dia. La iniciativa que segueix el model del Festival 48 Hores Open House Barcelona arrenca avui i s'ampliarà a la Marina, a la Primavera i a Vallvidrera a l'estiu. La seva directora, Elisenda Bonet, explica que s'han triat aquests barris per posar en valor l'arquitectura de la perifèria de Barcelona.
No són centrals, són barris de construcció relativament recent, no? Nou Barris va tenir la seva expansió a mitjans del segle XX amb la gran onada immigratòria. Marina s'està construint encara actualment i és com la reserva de sol que hi ha a Barcelona per créixer en habitatge i en serveis, i Vallvidrera, que era una zona de la ciutat d'estiueig, i ara s'ha convertit en una zona permanent d'habitatge.
La proposta a Nou Barris culminarà amb portes obertes el cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març, amb visites a diversos edificis de la mà d'arquitectes voluntaris.
Jo aniria a visitar l'antic Institut Mantai Primolis, d'unes dimensions impressionants. És l'actual seu del districte. Per exemple, a Can Basté, el centre cívic, és una meravella, amb uns sostres de l'antiga masia. És molt important les antigues masies en el barri de Nou Barris. I també Can Valent, o les cases de l'aigua de la Trinitat. projecte al·lucinant que fa uns molts anys que ja no funciona, dels 80, però que em sento molt interessant conèixer.
La programació es completa amb activitats musicals, infantils i gastronòmiques si s'emmarca en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la novetat de Rafinha, que ha rebut l'alta mèdica. Aquest matí el Barça juga, aquest vespre, al camp del Girona en partit de Lliga. Els blaugranes volen refer-se de la desfeta que van tenir a la Copa.
Sí, arriben tocats per la derrota contra l'Atlètic de Madrid, per tant, amb ganes de tornar al bon joc. I, de fet, els cal la victòria per recuperar el lideratge de la Lliga que té el Madrid provisionalment. Pel que fa als gironins, els calen els punts perquè es troben 15ens a la classificació amb 26 punts, només 2 llocs per sobre del descens. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, té clar que han de millorar.
El més important és que avui l'entrenament ha estat molt bé. He vist dinamisme, intensitat, confiança, hem marcat gols. Al final vam perdre aquest partit i va ser una lliçó per nosaltres, però la vida segueix. Hem d'acceptar la derrota, centrar-nos en el Girona i tenir confiança. Tenim molta qualitat i podem guanyar contra qualsevol equip, però si no estem centrats, com l'altre dia en els primers 45 minuts, també podem perdre contra qualsevol.
Rafinha torna al Barça després de perdre's 3 partits, el de Copa contra l'Albacete, en Lliga contra Mallorca i a la Copa contra l'Atlètic de Madrid per una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta. Rashford finalment serà baixa i el Girona, Ounahi i Àlex Moreno són baixa i la novetat és a porter Rubén Blanco. El partit Girona-Barça és a les 9 del vespre amb transmissió a la TVT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I a la Lliga Femenina de Futbol empata a 1 de l'Espanyol ahir a casa contra el Logroño.
Els Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. A aquesta hora es disputa la segona i definitiva mànega de l'eslàlom d'esquí alpí. Estem pendents que Quim Salarich, que ha aconseguit el 22è millor registre a la primera mànega, a veure què fa ara, no?
Sí, ja, ell ja ha baixat aquesta segona mànega, ha acabat el primer dels esquiadors que ja havien baixat, però ara estan sortint els esquiadors amb millor temps, per tant, ara mateix el tenim situat 5è a la classificació, no és definitiva. Ha fet en aquesta segona mànega 57 segons 86 amb un global d'un minut 58, es compten els temps de les dues mànegues i hem d'esperar, aviam, en quina posició final acaba. El que està clar és que és importantíssima aquesta classificació per a la segona mànega de l'eslàlom d'esquí alpí, perquè és el primer esquiador espanyol, home o dona, en accedir en aquesta segona mànega.
A la Lliga de Bàsquet, victòria del Barça davant del Manresa, 97-60, amb un rècord de precocitat per un jugador blaugrana.
És el serbi Nikola Kusturica, que s'ha convertit en el més jove de la història del Barça de bàsquet, anotant pel primer equip. Té 16 anys, 9 mesos i 15 dies.
Son todos muy buenas, no solo jugadores, también personas, cada uno de ellos, y muy, muy bien con todos, de verdad. Bueno, cuando eres así joven como yo, tienes que jugar. Tienes que focalizarte más en la defensa, ¿no? Y intento de verdad jugar defensa lo más lo que puedo y, bueno, el ataque si viene, muy bien. Bueno, estoy preparado, ¿no? Estoy aquí a ayudar a mi equipo, cualquier cosa necesitan.
El jove jugador va aconseguir ahir davant el Baxi Manresa 7 punts en 15 minuts. Nikola Kusturica va arribar ara fa gairebé 3 anys de Sèrbia per incorporar-se a l'equip cadet del Barça. Des de llavors havia debutat en un partit oficial amb el primer equip blaugrana el setembre passat a la Lliga Catalana i més tard, el 12 d'octubre, va debutar a la Lliga ACB. Kusturica va ser millor jugador de l'Eurobàsquet sub-16 amb Sèrbia.
En motor, el pilot barceloní Gil Membrado fa un balanç positiu de la seva estrena al Mundial de Ral·lis, ha acabat quart en la categoria júnior de ral·li de Suècia.
Feia 4 anys que Membrado no competia sobre neu. El barceloní admet que la prova de Suècia està llarga i complicada pels canvis d'adherència al seu Ford Fiesta, segons els trams.
Divendres començàvem segons del ral·li, però un toc en el penúltim especial ens va fer caure a la quarta posició, la qual hem mantingut fins al final del ral·li, i la veritat és que és un ral·li per aprendre i per analitzar aquesta setmana vinent. Crec que en podrem treure profit.
Membrado tornarà a competir al Mundial de Croàcia el segon cap de setmana d'abril.
I aquest matí s'han sortejat competicions europees de waterpolo en presència de quatre equips catalans.
Lligueta, quarts de final, Champions masculina. L'Atlètic Barceloneta jugarà contra l'Olympiacos, el Novi Breogat i el Brescia entre primers de març i mitjans de maig. Els dos primers classificats van a la Final Four. Sorteig de vuitens de final de l'Eurocup masculina en presència de tres equips. Terrassa jugarà contra l'Oradea de Romania, el Sabadell contra el Sàbac i el Barcelona amb el Ratniki.
Catalunya al dia. Catalunya al dia. Amb Estel Batet. I burn it down twice just for the fun of it.
So much money, I don't know what to do with it. I avui acabem a la Galeria d'Art ADN de Barcelona, situada en ple Eixample, al carrer Mallorca, i acaben d'inaugurar tres exposicions. Una de Marina Vargas, sobre la relació entre el cos, la identitat, la seva representació. Una altra d'Alan Carrasco, que acostuma a barrejar investigació, història i art per qüestionar-se un episodi en concret. En aquest cas, reconstrueix l'exili de l'arquitecte Manuel Sánchez Arcas. I la tercera, de Patricia Gadea, que revisita la seva pròpia obra amb una mirada crítica i radical. Ho deixem aquí per avui, ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia i per podcast quan vulgueu.